La tarda. La realitat més propera a la teva ràdio local.
Són dimarts, ara mateix són 6:45 de la tarda i arriba el moment de posar música al programa, com sempre, amb un nou acústics. Maria Cusó, bona tarda.
Molt bona tarda.
Clar, avui ens visita una formació que emergent precisament no ho és, i és que, atenció, enguany celebren 15 anys de trajectòria professional.
Es diuen ràpid, 15 anys, 7 treballs, i de fet no m'atreviria a comptar la quantitat de concerts que ja porten a les seves esquenes. Parlem d'una formació que, de fet, Marina, necessita ben poques presentacions. Un dels grups capçalera, podríem dir, del panorama musical català, que tot i aquesta dilatada trajectòria sí que, en certa manera, deixa'm dir que són emergents, perquè el nou treball que ens venen a presentar avui a la tarda suposa un canvi bastant important en tot el que havíem fet abans. Avui, quan fa tot just una setmana que veia a la llum L'ànsia que cura, el seu setè disc, Mishima ve a l'acústics i en volem descobrir tots els seus secrets.
L'any 1999 naixia al bar Barcelona Rouge Mishima, una formació de pop amb fortes influències de cançó d'autor, formada per David Carabén, Marc Lloret, Dani Vega, Xavi Caparrós i Alfons Serra. Prenent el nom de l'escriptor japonès Yukio Mishima, un dels autors maleïts per la cultura occidental, per la seva fascinació per la mort, la seva suposada proximitat al feixisme i per la seva homosexualitat, la formació va convèncer ben aviat a la crítica i, mica en mica, es van guanyar en l'escena musical catalana davant un públic cada cop més divers. Després de dos treballs en anglès i quatre en català, Mishima acaba de presentar el que és el seu setè treball, L'ànsia que cura, un treball enregistrat durant un mes als estudis Black Box Studio d'Anjou, a França, amb l'ajut de l'alemany Peter Daimel, enginyer de so i productor, amb grups com The Kills, Anna Calvi o The Last Shadow Puppets. Amb un so renovat, més directe, però més Mishima que mai, i amb la seguretat que donen 15 anys de carrera, la formació liderada per David Carabén arriba amb ànsia de viure aquesta nova etapa de la seva història.
No cal que passin ni dos dies perquè trobi de nou a faltar la feliç confusió de sentits que em produeix.
Mishima són aquí a l'acústics avui amb David Carabén. David, bona tarda.
Bona tarda.
I en Dani Vega. Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I els hi hem d'agrair molt que avui siguin aquí, perquè cansats és poc de com estan. Masses emocions, no? Des que va sortir el disc.
Una setmana molt intensa, molts compromisos de promoció. Però vaja, jo segueixo estant superagraït, en el sentit que els mitjans tinguin ganes de presentar el disc amb nosaltres, de que ens ajudin a difondre'l. És un privilegi i és una cosa que hem trigat molts anys en trobar. Als principis traiem discos i no es fotia cas ni Déu.
Això, recordem aquests principis, perquè ara últimament estem acostumats a que sorgeixin grups, no?, que amb poca trajectòria doncs ja es fan tot un lloc a l'escena musical catalana, els mitjans es barallen una mica per tenir-los. Com és fer música i que la gent no et faci cas? Ho recordeu?
Sí.
Home, és guai, és un hobby, de caps de setmana o de... No?
Sí,
de
tant en tant. Però com que és una passió, també, doncs, si ja t'ho passes bé, només assajant, només quedant amb els teus amics fent música i segueixes mantenint les ambicions intactes de fer obra, de fer bones cançons, doncs t'ho passes fantàstic. I llavors, si a sobre ve gent als concerts i cada cop més i a més et donen quatre calarons i al final fins i tot t'atreveixes a apostar a viure d'això, doncs home, és collonut.
I passen aquells moments d'imaginar-te com seria la teva vida, com seria la vida del grup, quan arribés aquell dia, no?, on els mitjans et fessin cas, on el públic exaurís les teves entrades en poques hores, és a dir, us posàveu una mica en aquest escenari de somnis?
Sí, de fet per això encara ens hi posem, és a dir...
Sí, encara avui en dia?
Sí, perquè som... és a dir, per exemple, a Barcelona som molt coneguts, en realitat a Catalunya, però diguéssim que encara hi ha molts llocs on no patem, diguéssim, no? I per tant, el nostre circuit, perquè és que no, tampoc és tan ampli, i encara som més ambiciosos, no? Ens agradaria doncs... Doncs vaja, ser més coneguts, com més millor, no?
Exacte, el màxim de públic, sempre. És l'ambició de tot artista, jo crec. El que digui el contrari...
Menteix.
Menteix.
Menteix totalment, L'ànsia que cura arriba en un moment on sembla que l'ànsia s'hagi convertit una mica en aquest motor de la nostra societat. Això vol dir que estem més malament que mai, tots plegats?
Sí, no. Jo crec que hi ha l'ambivalència aquesta en el títol, que és la mateixa que hi ha respecte a aquestes coses, no? L'ansietat és la malaltia, segurament, de l'època, però és una malaltia producte, diguéssim, de viure en unes condicions millors que mai, en el sentit que ens produeix ànsia, segurament, això que diuen el cost d'oportunitat, és a dir, el fet de triar una cervesa quan podies haver triat vi, i podies haver triat whisky, i podies haver triat no sé què, i podies haver triat una paella, i podies dir, no, i he triat la cervesa, i llavors no sé si he triat bé, i llavors estàs tot el dia amb aquella sensació de que no saps si ho has fet bé, perquè tens moltíssimes possibilitats. I aquesta societat opulenta, aquesta societat de consum, genera aquesta ansietat. També el model de vida que vivim, no? Canviem de parella, canviem de mobles, canviem de casa, canviem de canal de televisió.
No sabem el que volem.
No sabem el que volem. Llavors, doncs, és una... Però, bueno, és tot també producte de la nostra inquietud i de que tenim ganes de viure molt intensament la vida. Ens produeix ansietat, però és una ansietat que ens informa de que en realitat estem vius, no?
Hi ha hagut molta ansietat, molt estrès a l'hora de crear aquest treball tan preciós que us ha quedat?
Sí, una mica, realment sí, perquè ens vam imposar a canviar el mètode de treball i fins i tot el calendari en el que a poc a poc havíem acabat gairebé estipulant com el normal en la producció de cada disc, no? Normalment gravàvem el disc amb dos o tres tongades, amb dos o tres viatges al Puerto de Santa Maria. Ho fèiem en un estudi que ja ens coneixem molt bé, amb el Paco Loco. Ho fèiem, diguéssim, amb una relació amb ell fantàstica. I ara hem intentat sortir d'aquestes facilitats. Llavors hem optat per anar a França, per tornar a tenir aquella sensació, doncs, de vertigen, d'angúnia, de por...
L'havíeu perdut, la sensació aquesta, per tant?
Segurament, una mica. I també volíem buscar un so diferent i provar-nos davant d'un nou obstacle, d'alguna manera, no? I també és una manera de mantenir viva l'ambició i viu el grup, no?
I en aquesta nova etapa heu comptat amb un nou còmplice, podríem dir-ho d'alguna manera, que és el Peter Daimel. Per què vau confiar en ell?
Doncs perquè ell mateix va muntar aquest estudi on vam anar a gravar, i és un estudi que té molt prestigi, és un estudi per on hi han passat artistes fantàstics, i ens vam escoltar els discos en els que ell havia treballat i ens van semblar fantàstics. I era un estudi, a més, on s'hi podia gravar molt en directe, que és el que preteníem. No?
I ha complert expectatives?
Molt, sí. perquè...
I tornaríem, eh?
Sí, tenim la intenció de segurament tornar en pròxims àlbums, o sigui que sí... El que anàvem a buscar allà era diguéssim, un tipus de so més nítid, més clar, on cada instrument, és, diguéssim, entre els instruments hi hagués espai, i a més, doncs, també a nosaltres ens vam imposar, doncs, economitzar una mica amb els arranjaments, no gravar i regravar i regravar i regravar capes i capes de guitarres, capes i capes de veus o capes i capes de teclats, sinó que el que sona en el disc és una cosa que podríem fer en directe, no? Llavors, doncs,
d'aquesta manera... Buscàveu, aquest son directe, exacte, de fet, que quedés reflectit en el treball.
Clar,
eh?
Així queda més fresc, més buit, i també s'entén millor la lletra, i tot això sense perdre la contundència d'un directe, no? És a dir, que la bateria també peta molt i
sense perdre el segell Mishima.
Clar.
Si tu escoltes aquest CD, és Mishima.
Sí,
i no és fàcil canviar el so i seguir sent vosaltres.
Clar, això és el que temíem.
El moment que David composa la cançó i canta, ja és molt difícil que no sigui Mishima, no?
Sí.
Però és veritat que sí, que continua sonant bastant Mishima.
Clar.
Ara tornarem a aquest treball, a aquesta gran reflexió sobre el paradís, però, Dani, tinc una pregunta que només la pots contestar tu. Clar, sempre escoltant el David, no? Sents un cantant líder amb un discurs sòlid, estructurat, d'aquells que dona gust.
Jo no tinc discurs, de fet, no. Però pregunta.
Escolta'm una cosa, com és com a líder?
David?
Sí. Dins de la banda.
Jo crec que és molt bon líder perquè sap, té molta paciència i perquè ho sap fer. Vull dir, jo li admiro molt, precisament una de les facetes que més admiro de David és que, bueno, sap fer-ho, ens aguanta molt bé, ens suporta, cadascun amb el seu...
Això pot acabar com una orgia, eh? Jo m'estic emocionant.
Campanyetes, cada un... Li diem campanyetes, vale?
Sí.
Ara l'Alfons pues, té una campanya, no? I
vol fer
hem de fer això, sí, hem de fer això. Hem de gravar un vídeo de tal, qual, i si ocorre la campanya, mail, informació, links... I això passa contínuament, amb tots.
És a dir, que porta aquest talent innat, eh?
Jo crec que sí, també ho he anat aprenent, no?, amb el temps.
Clar, és que 15 anys són molts anys.
I també, aviam, això que això no sigui una... Bueno, tots sabeu de...
Ara l'hem fet posar una mica vermell, veus?
No, deu ser els fogots que tinc de l'ocançat que estic, però també perquè m'he rodejat de gent més bona que jo, en el sentit que érem músics molt més fets que jo, amb molta més trajectòria, i llavors, diguéssim que exerceixo un lideratge molt relatiu, és a dir, sóc bastant l'inútil de la banda en moltes coses. Tinc les meves certeses i les meves seguretats, però m'he rodejat de gent que en sap molt, i llavors, doncs, jo crec que amb els anys hem perfeccionat la manera de respectar-nos els uns als altres, no? Llavors, doncs, tots tolerem les crítiques dels altres, i aquesta és la manera de que funcioni.
Ha costat gestionar les interioritats del grup o no? És a dir, aquest treball en equip necessari també perquè després, el dia que vas a un concert, la cosa funcioni?
Bueno, tothom té un ego, no? Però no sé com ens hem muntat de manera que aquests egos són sempre secundaris respecte a la cançó, no? Al treball, a la idea del disco, de la cançó i de la música.
Clar. És treballar, és tenir... saber que un cop jo he acabat la cançó ja no és meva, no? La cançó ja és de la banda, i llavors que tots treballem en pos d'enaltir les troballes i amagar els defectes de la cançó. És a dir, que tots treballem amb el mateix propòsit, i que és allà, és en la cançó, on cadascú podrà expressar el seu ego, no? I no... entrar en competència amb la cançó, saps? Vull dir que...
Sí, no pots portar 15 anys o 10, jo porto 10, a mi així, sense ser amics.
Clar,
això
clar.
No clar. De funcionar.
I coneixent-nos les punyetetes de cadascú, empotent-nos els uns als altres i bàsicament tronxant-nos de riure.
Sí. Que d'això es tracta.
Avui he somiat en el paradís, allà si Déu està tan bé. Ben sec, palmeres, la lluna que t'espera, mentre un sol rugent se't pon el got. I uns llavis d'ombra taralegen una cançó secreta del desert.
Sentim El Paradís, que és el quart tema que podem trobar en aquest treball. Clar, l'amor sempre ha estat una mica el motor, no?, de la música de Mishima, però amb aquest disc veiem una gran reflexió sobre el paradís, que deu ser un lloc on l'ànsia no deu existir.
Suposo, jo crec que sí que l'amor ha sigut un tema present en Mishima, però com és un tema present en gairebé tot el pop o tot el rock. El que passa que sí que en el disc anterior doncs va ser central, i en aquest disc doncs sí que segurament doncs el tema central o el pretext, l'excusa que lliga totes les cançons doncs és aquesta idea, no? La recerca dels límits del paradís, no? De si estem vivint en un paradís, si el que busquem és un paradís, quin és el paradís meu, quin és el paradís de Mishima, quin és el paradís de...
L'heu trobat, el paradís de Mishima, o no?
Bueno, en el disc queda com si fos estar de gira, i una part de raó, o sigui, jo ho confirmaria, segurament per això vaig escriure la cançó, però perquè som músics, intentem ser músics en un país que ens ho posa difícil, i a més doncs, doncs més o menys ens en sortim i anem trobant el nostre públic, i quan et sents músic, que és molt quan estàs de gira, doncs sí que pots tenir aquesta sensació d'aquestes al paradís, no?
Som músics en un país que ens ho posa difícil. Què hauria de fer el país per facilitar-vos d'alguna manera aquest camí?
Per una banda, deixar de ser el segon país més pirata del món després de Taiwan, perseguir la pirateria, baixar l'IVA del 21% i pujar el nivell, diguéssim, de consum cultural i igualar-lo ni que sigui a França, per exemple.
Però aquests dies, per exemple, veient com neixen tants festivals, no se us omple una mica el cor d'esperança en aquest sentit? Perquè, clar, que apareguin nous festivals vol dir que hi ha més gent disposada a consumir música en directe, no?
Claríssim. I al llarg dels últims 15 anys on nosaltres hem anat tocant, han aparegut noves sales, han aparegut molts grups, han aparegut nous managers, han aparegut nous tècnics de so, nous estudis de gravació, nous tècnics de llums, i alguns han anat consolidant les seves carreres i fins i tot desenvolupant un estil propi. Jo crec que ho hem pogut constatar, que el nivell sociocultural del país, el nivell cultural del país ha augmentat i ha permès que propostes com la nostra, que potser de sortida doncs eren més minoritàries o eren més rares o més friquis, doncs han trobat el seu públic i jo crec que això està per quedar-se. És a dir, jo crec que en els pròxims 10 anys aquest nivell cultural doncs també augmentarà i encara sortiran propostes més estranyes que la nostra, més, diguéssim, més aparentment minoritàries, però que tindran tant o més sentit que la nostra, no?
Va, anem a escoltar la cançó que potser incorpora un missatge més polític. Tot i aquest so positiu, estem parlant d'un tema que tracta, de fet, d'un dels grans drames de la humanitat o dels recents drames de la humanitat, com és tot el que va passar a Lampedusa. Per què? En quin moment va sentir David la necessitat d'escriure sobre aquells fets?
Doncs en el moment en què ja tenia clar que el tema de l'àlbum era el del paradís, era el dels límits d'aquest paradís, doncs una de les reflexions bàsiques era que la nostra idea del paradís, o la que ens han ficat culturalment al cap al llarg dels últims dos segles els occidentals, doncs coincideix molt amb l'Orient, no? Amb la idea que per nosaltres el paradís és un lloc amb palmeres, és un lloc...
Lujo malayo.
Exacte, lujo asiático, sí. I bueno, i la desinhibició aquesta, jo què sé, pel Paul Bowles, doncs era en Marroc, per la gent del segle XIX, doncs eren els banys turcs, no? I segurament la idea del paradís pels orientals, que orientals no vol dir res, perquè l'Orient comença des del Marroc i s'acaba fins al Japó, o sigui que és tot el món, menys nosaltres, no? Doncs per aquesta gent, doncs per molts d'ells, sobretot per els que viuen sota dictadures o règims totalitaris, l'Occident, no?, Europa, és un paradís. I això que va passar el 3 d'octubre, doncs, fixa't que era poc abans que nosaltres acabéssim la gira i comencéssim la preparació de l'àlbum, doncs m'ho vaig imposar també per la idea aquesta que diuen, ostres, Mishima, no escriviu mai cançons sobre l'actualitat o no tracteu mai sobre l'actualitat. Doncs em vaig dir, per què no intentar-ho, no? I em vaig documentar molt sobre el tema, vaig intentar escriure una cançó, diguéssim, més a partir de declaracions i de retalls de diari i de titulars. No me'n vaig en sortir i fins que vaig trobar la manera de fer-ho i és aquesta, no? La que ha acabat sortint.
Per tant, en constant evolució, de fet, vosaltres fins al tercer CD no vau cantar en català. En aquella època era antic cantar en anglès, o sigui, cantar en català ara està molt ben vist.
Els 90 no era modern.
Els 90 no era modern.
No, però el nostre primer disc ja cantem en català, eh? El que passa que és una cançó, després són dos o tres, i després són totes menys una. És simplement agafar la seguretat, agafar la seguretat i aprendre a utilitzar l'idioma. I alhora també descobrir que per tu això és important. És a dir, nosaltres vam començar com si això fos un hobby. I a més jo vaig començar quan estava fent un Erasmus a Grenoble amb amics francesos i cantàvem en anglès. Ells també haurien pogut cantar en francès, però cantàvem en anglès per què? Pues perquè tots els grups que ens molaven eren en anglès. I llavors el meu amic aquest francès va venir a viure aquí i llavors vaig continuar cantant en anglès. Però vaja, que no era tampoc una decisió definitiva, perquè simplement no pensàvem que fer música fos una decisió definitiva. Quan, a mesura que començo a donar-me que això sí que és important per mi, que les cançons encanten més elles a mi que jo a elles, doncs...
Es fa el salt natural.
Es fa el salt natural i és una evolució, és un aprenentatge i llavors doncs, per això cantàvem en català.
Ara us demanarem un sobreesforç perquè em sembla que podrem gaudir d'un d'aquests temes en directe com és l'element del paisatge, però jo vull que el David expliqui que avui en dia els mitjans de comunicació no estem preparats per fer aquests acústics que tant i tant venem, eh? Fem una dosi d'autocrítica.
No.
En general.
Què passa? Que simplement... el que ens trobem amb la situació, quan fem aquestes promocions de que moltes ràdios o molts llocs ens demanen de fer un acústic, però llavors hi arribes i en realitat tampoc està preparat el lloc per fer-lo, ni diguéssim que hi ha una especial sensibilitat als llocs on has de tocar i la preparació tècnica doncs és la que és, vull dir, no ens queixem, el que passa que nosaltres ens hem gastat un dineral gravant un disc i venim a presentar un disc, llavors és una mica absurd que en comptes de posar les cançons que hem gravat amb tots els recursos, doncs fem la cançó que està en directe amb els escassos recursos que anem trobant a tot arreu. No ens queixem, però bueno, simplement és...
Però llancem aquest missatge, no? A nivell, sí. que el rebin tots els mitjans de comunicació. Què descobrirem? L'element del paisatge?
Sí.
Doncs quan vulgueu, avui, Mishima, protagonista de l'Acústics.
Tenim prou en caminar, de vegades en silenci. N'hi ha prou, de vegades amb l'un al costat de l'altre. N'hi ha prou, de vegades l'ombra dels arbres a la tarda desfila sobre els nostres caps. La brisa pentina i el sol d'aura amb reflexos, l'aigua bruta del pont. Potser ja no som els mateixos, o el grolament del paisatge ha canviat. El grolament del paisatge ha canviat. La brisa pentina i el sol d'aura amb reflexos, l'aigua bruta del port. Potser ja no som els mateixos, o el grolament del paisatge ha canviat. El grolament del paisatge ha canviat.
Ara dèiem, anem al més important, als concerts. Estreneu disc a les trenes de Girona.
A les trenes de Girona el dia 12 d'abril.
Després tenim concert a Barcelona, amb Mazzoni.
El 16 de maig.
Sí. De fet, hi ha una agenda molt llarga de concerts.
Sí, cert. A la web es poden consultar, ja. No, ja, no sou d'aquells grups que us espereu a vés a saber què passi per publicar les dates, que és una cosa que no he entès mai, però, escolta, cadascú segueix la seva estratègia. Arribarem al Canet Rock.
Perdona, deixa'm que deixi clar una cosa, que em sap greu si les meves queixes de... No t'has de veure ni amb el tècnic d'aquí,
no, ni amb els tècnics de ràdio. No, tenim el millor tècnic que podríem tenir, això està claríssim.
Que això quedi ben clar, vull dir que és simplement que les ràdios doncs, no han apostat pels directes, han apostat per les tertúlies, han apostat per altres coses, i llavors, doncs...
De fet, aquí ens heu tractat millor que altres llocs, eh?
Veus? Ja us ho havia dit jo, que us tractaríem bé. Parlant dels concerts, a veure, arribarem al Canet Rock. Mm-hmm. Neix un nou festival amb un supercartell. Com que en aquest país ens agrada criticar una mica tot, ja té crítiques.
Tinc molta polèmica.
Sí, perquè hi ha qui dubta de... Ai, realment recuperarà aquell esperit transgressor de... que hi havia Canet i a Catalunya en aquell moment. Han passat molts anys, han passat 36 anys i unes quantes coses. Jo us volia demanar una cosa. Què passa en el panorama musical català? Perquè només hi ha una noia en tots aquests conjunts musicals. Què està passant?
Què vols dir, una noia?
Home, només tenim una cantant.
El Canet, vols dir?
El Canet, naturalment.
Doncs que el programador de Canet no ha afinat prou la... Perquè està ple de noies amb un talentàs increïble a Catalunya. Vull dir que no... N'hi ha 30.000, vamos.
Però es programen menys.
Es programen menys, tu creus?
Sí, aquesta potser sensació
hi ha
últimament.
Hi ha menys...
La Maria Coma, la Maria Rodés, la Sílvia Pérez Cruz...
De Berlín hi ha moltíssimes.
De Caracas, vull dir, no fotem... No.
Sí, però hi ha menys que tios.
Ah, de tios, sí. O sigui... Potser perquè tenen més sentit del ridícul que nosaltres, potser. No,
sí, tu creus que és això?
No, jo crec que simplement, doncs... Vaja, no sé... És a dir, aviam, si a Canet en toquen poques, és culpa del programa de tac Canet. No, no crec que sigui de...
Avui està fent tothom en aquesta entrevista.
Però quines crítiques ha rebut tot això?
Clar, és que no ho sabem.
No, les crítiques que sortien per les xarxes era una mica si el Canet Rock del 2014 podria arribar a tenir el mateix esperit crític, transgressor, del Canet de fa 36 anys.
I d'apostar per noves formacions...
Ja. Yeah.
Bueno, però el nou Canet, diguéssim, doncs, no té aquesta vocació, en té una altra, ja està. I per trobar un festival d'aquesta, amb la vocació doncs més trencadora, o de complir amb més la innovació musical, potser és una altra. Aquests, diguéssim, en Canet han anat, m'imagino que han anat a buscar doncs apostes més segures, no?
David Caravent, Dani Vega, un plaer que avui hagueu pogut compartir un moment d'aquest cansament que porteu a sobre. No us desitjaríem sort, però és que no la necessiteu. Així
sí,
que...
ja la necessitem.
Sí, la desitgem. Mishima, molta gràcies. Sort, gràcies.
Moltes gràcies.
Doncs amb la música de Mishima arribarem ja fins al punt final d'aquest programa, així hem volgut estrenar avui el primer dia d'abril. Escolta, que si us heu perdut aquesta actuació dels Mishima, qualsevol dels temes que hem tractat avui, no patiu, perquè els podreu trobar a la pàgina web que tenim ben activa en aquest programa, laxarxa.com/tarda. I si no us voleu perdre en una altra ocasió tot allò que ha de passar en cada tarda d'aquestes que vivim, doncs ens seguiu a les xarxes socials, a Twitter i a Facebook. Va, que acabeu de passar un molt bon dimarts i demà dimecres al punt de les 4, aquí tornarem amb les més de 20 emissores locals que cada dia fan possible compartir aquesta tarda.
La tarda, els accents més diversos. A Bellaterra visiti Restaurant El Galliner. El restaurant Braseria, on gaudir de l'art de la brasa, li serà tot un plaer. Carta de plats i menú diari, seleccionada bodega de vins i caves, salons per a celebracions familiars o de negoci i zona infantil. Divendres i dissabtes nit obert. Restaurant Braseria El Galliner. Gaudirà de la bona cuina i de la natura. Carretera de Bellaterra 58. Pàrquing al mateix restaurant.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Carnisseria Estobau, el teu referent de qualitat i servei, on trobaràs un ampli assortiment de carns selectes, tubi hamburgueses, botifarres, plats preparats i productes delicatessen. Vine a qualsevol dels nostres establiments i gaudeix dels nostres productes. Som al carrer de la Torre 14 i als mercats de Torreblanca i Mirasol Centre. I si ho prefereixes, et portem la comanda a casa. Fes-la per correu electrònic, per telèfon o online a www.tobau.com. Fes-te tu bé amic i gaudeix de descomptes en totes les teves compres. T'hi esperem!
A Cugat.cat disposes de tota l'actualitat de Sant Cugat al moment. Segueix-nos a Twitter @CugatCat i al nostre perfil de Facebook, Cugat.cat. La vida és local.